Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Avui començarem parlant d'un bolet, la tòfona negra, que podria convertir-se en un dels productes de futur d'algunes zones de la nostra comarca si prosperen les parcel·les experimentals que hi ha a Ulldemolins i la Torre de Fontapella. Tot i que els primers resultats no es coneixeran fins l'any 2016, algunes proves realitzades en municipis de la demarcació de Lleida fan preveure resultats satisfactoris. La setmana ens ha deixat altres temes. També a l'informatiu d'avui parlarem d'oli perquè el sindicat Unió de Pagesos ha denunciat el possible abús del sector de la distribució que ha portat a l'actual crisi de preus de l'oli d'oliva. I avui també hem de parlar de vi, ja que la Fira Reus Viu el Vi, la mostra de vins de les denominacions d'origen del territori de la Cambra de Comerç de Reus, va obrir ahir venent més de 2.000 tiquets de tast. Si avui es manté el volum de venda, la fira haurà superat les expectatives i els tiquets preparats per la Cambra. I demà farà una setmana justa de les eleccions europees. I avui encara n'hem de parlar per una incidència solucionada el passat dimecres al recompte definitiu de la Junta Electoral. Es tracta d'una vintena de vots d'Esquerra Republicana que al municipi del Molà no van ser computats i, per tant, van desaparèixer de les llistes publicades pel Ministeri d'Interior. Repetim, una incidència que ja ha estat solucionada. Algunes zones de la comarca del Priorat podrien ser aptes per al cultiu de la tòfona negra, un bolet molt apreciat i molt competitiu a nivell de mercat. En aquests moments hi ha dos parcel·les experimentals, una a Ulldemolins i l'altra a la Torre de Fontaubella, però, com va explicar-se en una jornada tècnica celebrada aquesta setmana a Ulldemolins, altres zones de la comarca també reuneixen les condicions d'alçada i pluja que necessita la tòfona. Daniel Olià, que és tècnic en tubericultura del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
Hauríem de pensar en les zones a partir d'una certa altitud, d'acord? És a dir, s'haurien de descartar les zones, les cotes d'alçada més baixes, i hauríem de pensar a partir dels 500-600 metres cap dalt. Llavors, les zones més favorables serien aquelles que tenen més altitud. Per què? Perquè tenen temperatures més frescals i pluviometria més elevada. No obstant això, dins de la comarca del Priorat hi ha una zona que tindria una altitud, potser unes cotes una miqueta més baixes, del voltant dels 500, 600, 700 metres, que a nivell de temperatures podrien ser adequades, l'únic que falta és precipitació, d'acord? Sobretot el que sigui els mesos d'estiu. Llavors, en aquestes zones sí que seria necessari o recomanable implementar algun sistema de reg, sobretot pensant de cara a quan en les plantacions entressin en producció.
Segons Olià, que els resultats de les parcel·les experimentals de la nostra comarca no es coneixerà fins d'aquí 7 o 8 anys, però altres proves realitzades a la zona de Lleida en condicions de terreny, alçada i pluviometria semblant fan preveure resultats satisfactoris.
En concret, ara s'acaben d'implantar, d'acord? S'han implantat ara aquesta primavera, llavors és un conreu que pot entrar en producció a partir del 7è, 8è any. Llavors, nosaltres el que hem fet també és viatges a altres zones on hi tenen plantacions, on ja tenen plantacions en producció, perquè la gent del territori pogués veure in situ que són viables. Llavors, s'han ficat aquestes parcel·les de manera que la gent del territori podrà anar fent seguiment, hi haurà un contacte directe amb tècnics del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya per veure les tasques que ells han d'anar desenvolupant, i que hi hagi una interacció, no?, entre que seria les persones interessades en desenvolupar aquest cultiu i els tècnics, en aquest cas, doncs, especialitzats en el tema. No estem parlant d'hortalisses, llavors és un conreu que necessita per entrar en producció 7-8 anys. D'acord? Llavors, clar, el que són aquestes zones haurem d'esperar l'entrada en producció, doncs, a partir del 7-8 any i és un cultiu, podríem dir, a mig termini, no? Però està demostrat en altres zones, és a dir, per exemple, nosaltres com a centre tecnològic fa temps que estem treballant en altres zones de Catalunya, per exemple, a la província de Lleida, i ja tenim parcel·les que han entrat en producció, diverses parcel·les que han entrat en producció, d'acord? Vull dir que avui dia està demostrat que és un cultiu viable sempre i quan es desenvolupin en zones correctes, l'únic que la gent ho desconeix.
I continuem en aquest bloc de notícies relacionades amb el món del camp, en el món agrícola, ja que el sindicat Unió de Pagesos culpa a la posició dominant de la distribució com la causant de la crisi que pateixen els preus de l'oli d'oliva. Per aquest motiu, des del Sindicat Agrari es demana una investigació per determinar un possible abús d'aquesta posició dominant que hagi infringit la llei de la defensa de competència i, a més, el sindicat demana una campanya de promoció directa als consumidors sobre la qualitat de l'oli d'oliva. A més, des de Unió de Pagesos reiteren la necessitat de que la Unió Europea prohibeixi la comercialització de les barreges d'oli d'oliva amb l'oli de llavor. I hem de continuar parlant del món agrícola, ja que el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, el DAR, ha aprovat les bases reguladores dels ajuts per a l'adquisició en comú de màquines i equips agrícoles que incorporen noves tecnologies i es convoquen els corresponents per aquest any 2009. L'ajut té un caràcter de subvenció directa i pot arribar a ser de fins al 50% de la inversió subvencionable, en funció, això sí, del tipus de beneficiari i de si aquest es troba o no en zona desfavorita. Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut públic concedit per la mateixa finalitat i el termini per presentar les sol·licituds es va iniciar el passat dia 9 i durarà fins al 8 de juliol del 2009. Us recordem que Convergència i Unió es van posar en 13 municipis dels 23 de la comarca en les eleccions europees del passat diumenge, mentre que el Partit dels Socialistes de Catalunya ho va fer en 8. Destaquem, però, dues sorpreses que van deixar els comicis europeus. Es tracta de les victòries d'Esquerra Republicana a Europa dels Pobles Verds a Capçanes i la d'Iniciativa Internacionalista, Solidaritat entre els Pobles, una llista vinculada a l'Esquerra Verzale, a la Vilella Alta. Respecte a l'abstenció, un altre focus d'atenció d'aquestes eleccions, es va mantenir al priorat entre el 49 i el 51%, tot i que hem de ressaltar el 70% que es va registrar a la Bisbal de Falset. A l'altra banda de la forquilla, dels que no van anar a dipositar el seu vot, i a la Torre de Fontauella, en què hi van participar, en què l'abstenció, volíem dir, es va situar en un 37%. Val a dir que, respecte a les eleccions europees, hem d'afegir un darrer apunt, ja que en el recompte de la Junta General, la Junta Electoral del passat dimecres, es va detectar una incidència al Molar. L'error va ser de no computar 20 vots que havia aconseguit la candidatura a Esquerra a Europa dels Pobles Verds, de manera que en l'acte de l'escrutini provisional del passat diumenge al Molar figuraven 138 vots a tot el municipi en lloc dels 158. Com us dèiem, en el recompte definitiu, la Junta Electoral va reconèixer a Esquerra els 20 vots, va sumar-los al nombre total de votants i això va provocar una modificació del percentatge de les diverses candidatures. Al final, els 20 vots obtinguts per Esquerra representen el 12,68% de sufragis del Molar. O dit d'una altra manera, de no aparèixer entre les llistes més votades, es situa en tercer lloc en aquest municipi de la nostra comarca. Satisfacció entre estudiants i empresaris de Falset després de tancar el primer any del projecte anomenat Ull de Llebre. Els recordem que aquesta iniciativa ha permès que 10 alumnes de l'IES Priorat fessin estades en 12 empreses de la capital del Priorat per conèixer de primera mà el treball que realitzen. El projecte té una durada de 2 anys i, com us dèiem, aquesta setmana s'ha tancat el primer d'aquests 2. Amb totes les parts satisfetes amb els resultats i amb la intenció d'augmentar el temps dels estudiants a les empreses. Escoltem Immaculada Pujol, regidora de Joventut, Esports i Cultura.
Tothom està content i amb ganes de continuar. I demanen als alumnes per l'any vinent, pel curs vinent, una altra sessió de 2 hores. O sigui, si ara era una tarda, pel curs vinent 2 tardes. Sí. Entre altres coses, el que s'ha comentat és la figura aquella de l'aprenent que ha desaparegut i que realment feia que l'ofici continués. Perquè ara no hi ha continuïtat. Els empresaris volen que darrere hi hagi algú que els succeeixi, però si el fill no vol, doncs ja no hi ha ningú més. I realment fa falta algú, no?, que s'hi dediqui, algú que sigui electricista, que sigui fuster, que sigui mecànic. Hi ha nens que, esclar, potser a l'escola no s'ho passen massa bé, en canvi fent aquestes coses, sí, hi aprenen moltíssim. Potser més que sentat en una cadira.
L'Ajuntament de Falset ha aportat el marc jurídic al projecte, per això hem sentit la regidora. Prop d'un 70% dels joves del Camp de Tarragona estan emancipats, el percentatge més alt de tot Catalunya. Aquesta és una de les dades positives de l'enquesta que es va presentar aquesta setmana a la capital de la demarcació. Una altra dada positiva de l'enquesta, realitzada a 400 joves d'entre 18 i 34 anys de les comarques tarragonines, és la taxa d'emprenedors, fixada en un 17%, 3 punts i mig per damunt de la mitjana catalana. En l'apartat de dades negatives de l'enquesta s'ha posat de relleu el fet que actualment només un 16,7% realitzen estudis superiors, quan la mitjana es troba en el 19,5%. En canvi, pel que fa a la formació professional, el percentatge és de gairebé el 6%, quan la mitjana no arriba al 5%. Jean-Marc Segarra, coordinador de Joventut a Tarragona, valorava aquestes dades pels micròfons de Ràdio Falset.
Home, justament, clar, tenim les puntes, no? Després ja mirem les coses negatives, però com a cosa positiva, justament aquest 17% vol dir que tenim una sèrie de joves, tenim les dues puntes. Una franja de joves que no tenen tant estudis superiors, d'acord? Però dels que ho són, o dels que tenen doncs, cicles formatius superiors o estudis universitaris, aquest 17% s'arrisca. És a dir, estem bastant per sobre de la mitjana de Catalunya amb emprenedoria, que vol dir que són joves que s'arrisquen, que s'ajunten o individualment o en petits grups i intenten tirar endavant.
Pel que fa als sous que perceben els joves, de l'enquesta s'extreu que els tarragonins són els que menys dificultats tenen per arribar a final de mes de tots els catalans. I ho fan amb un sou mitjà de 942 euros, un punt que, segons el coordinador de Joventut, l'administració hauria de millorar.
Malgrat que cobrem una mica menys de mitjana, el 72,5% dels joves que tenen feina tenen un contracte indefinit al Camp de Mont de Tarragona, o sigui, dels més elevats de Catalunya, i un 27,5% amb contractes temporals. Clar, no és per tirar coets, perquè ja dic que això arriba fins al 2007, però vull dir que és una edat també significativa i científica. Que hem de millorar, sobretot, amb aquests joves que no tenen els contractes, que tenen realment contractes grossa, doncs intentar facilitar el màxim possible que es puguin emancipar. Això és la tasca prioritària del govern.
I pel que fa a la llengua, un 51,8% dels joves utilitza el català com a la llengua de comunicació al carrer. Destaquem de la crònica de successos les restes humanes que es van trobar en un dels tombs fora de servei de la Nacional 420 al terme de Pradell de la Teixeta aquesta setmana. Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, tot i que el passat dijous encara no havien rebut l'informe de l'Institut Forense, es tractaria d'uns ossos humans que portaven algun temps sense especificar quan al lloc on van ser localitzats. Les restes, que en cap cas estaríem parlant d'un cos, van ser trobades pels operaris de manteniment de carreteres mentre treballaven en un revolt de l'antic traçat de la carretera nacional 420 entre Pradell de la Teixeta i Falset, a prop, això sí, de la via actual. La jutgessa de Falset, que instrueix el cas, n'ha declarat el secret de sumari. I ahir divendres va obrir les seves portes la fira Reus Viu el Vi, que reuneix vins de les denominacions d'origen dels territoris de la Cambra de Comerç de Reus. La fira s'allargarà fins avui i permetrà el tast de vins tal com es fa a la fira de Falset. Isaac Sant Romà és el president de la Cambra de Comerç.
La veritat és que tot això ho hem fet no sols pensant en Reus i el Baix Camp, sinó pensant en totes les 5 comarques de la Cambra de Comerç, que aquest va ser el primer propòsit. No? El primer propòsit va ser potser tornar una mica a tot el territori, el que tot el territori moltes vegades ha donat a Reus, i llavors pues, anem a creure que una fira del vi pues, podia ser molt important, a més de promoure un d'un article que avui en dia pues, té més èxit a nivell de comerç. No? Destacaria que per la fira pues, hi haurà la presència de 57 cellers de les 6 DOs, o sigui, de la DO Catalunya, de la Conca Barberà, del Montsant, del Priorat, de Tarragona i de la Terra Alta. Jo crec que és un número de cellers molt importants.
I la veritat és que ha tingut un molt bon inici, ja que ahir es van vendre 2.000 tíquets de tast, si tenim en compte els 800 que ja s'havien venut abans de l'inici de la fira. Tot sembla indicar que la cambra superarà les previsions inicials i que, per tant, es quedarà curta davant amb la xifra de 3.000 tíquets que tenien preparats. Ahir, com us dèiem, es va obrir aquesta fira amb molt bons resultats i ahir la nit també es va fer el sopar inaugural d'aquest nou certamen, un sopar que va comptar amb una ponència del president de l'Associació Espanyola de Sommelleria, Joan Muñoz Ramos, que va parlar del sector del vi en temps de crisi.
Hem tingut aquesta bombolla on el vi s'ha ficat i ara tenim una sèrie d'inversors que hi havia que van comprar bodegues que, bueno, que hi ha tres collites per vendre. I això s'ha de vendre. Això que vol dir que el senyor que porta generacions amb el món del vi i que sap que això és a llarg termini, doncs bueno, el mercat estarà un parell d'anys trasbalsat perquè tot això s'ha de posicionar. No? I això són realitats de mercat. Això, no, això és el que diu un senyor que està venent vi en un centre de Sevilla, de Valladolid, de Galícia, de Portugal o de Barcelona, Plaça Catalunya, Sabadell, el que sigui. No? I això és la història que nosaltres hem d'aprendre d'ella e intentar canviar-la una mica. Perquè hi ha territori, hi ha matèria prima, hi ha clima, hi ha persones, i això és el més important del món del vi.
Recordem que les dues denominacions d'origen del Priorat estan presents a la fira amb més d'una trentena de cellers i cooperatives. I abans d'escoltar la previsió meteorològica, amb Enric Massip us expliquem que el passat dimecres va quedar inscrita al registre oficial de penyes del Real Club Deportiu Espanyol la primera penya oficial del Priorat del Club Perico. La primera activitat de la penya blanc i blava del Montsant, el nom oficial de la mateixa, serà organitzar el desplaçament a la inauguració del nou estadi de Cornellà al Prat, tal com explica Albert Pérez, que és el president de la nova entitat.
Estem intentant organitzar un viatge per al partit d'inauguració en el nou estadi, a l'Espanyol, a Liverpool, que serà, si ara no vaig errat, serà el 2 d'agost. I volem muntar un autocar, volem organitzar un autocar, i per això tots els pericos de la comarca, del Priorat, es poden apuntar a la perruqueria Pallejà, d'aquí de Falset. M'han dit que ja són més de 50. I jo animo a tothom que s'apunti el més aviat possible perquè necessitem a veure quantes entrades ens poden donar, que no crec que siguin gaires.
Ara sí, escoltem la previsió meteorològica.
Bé, acabem una setmana que la nostra comarca en què l'estiu ha entrat en força ja perquè les temperatures s'han disparat cap amunt. Hem superat els 30 graus, alguns llocs ja d'una forma àmplia, i per tant hem pogut gaudir ja d'un estiu avançat uns dies perquè encara falta una setmana perquè entrem amb ell. La situació doncs, per aquest cap de setmana és de situació estable, ambient força tranquil, monotonia meteorològica absoluta i temperatures que encara pujaran una mica més, la qual cosa farà que a l'última hora del dia puguin aparèixer alguns brots de tempesta motivats per aquestes altes temperatures, però això no té transcendència perquè són més aviat aquestes tempestes típiques del juliol un tant avançades. La situació és de tranquil·litat, ambient força calorós i sense cap fenomen destacable, seran la nota dominant d'aquest cap de setmana i els propers dies de l'avinent. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1977, intenses pluges i aiguats afectaven les bancs congades i tot el Cantàbric, provocant greus inundacions.
I abans de marxar, titular. A l'informatiu d'avui us hem parlat de la tòfona negra, un bolet que es podria convertir en un dels productes de futur d'algunes zones de la nostra comarca si prosperen les parcel·les experimentals que hi ha a Ulldemolins i a la Torre de Fontaubella. Tot i que els primers resultats no es coneixeran fins l'any 2016, algunes proves realitzades en municipis de la demarcació de Lleida fan preveure resultats satisfactoris també a la nostra comarca. I avui també us hem parlat de la denúncia del sindicat Unió de Pagesos que assenyala el sector de la distribució com el culpable de l'actual crisi de preus de l'oli d'oliva. D'oli i també de vi, ja que la Fira Reus Viu el Vi va obrir les seves portes ahir i ja ha superat o està a punt de superar les expectatives de l'ens organitzador, la Cambra de Comerç de Reus. Ahir es van vendre 2.000 tiquets de tast. Si avui es manté el volum de venda, la Fira haurà superat les expectatives i els tiquets que havia preparat la Cambra. I a l'informatiu d'avui hem recordat els resultats de les eleccions europees del passat 7 de juny a la nostra comarca. A més, avui hem afegit una incidència que es va donar al municipi del Molar i que va suposar que el passat diumenge no es comptessin 20 vots d'Esquerra Republicana a Europa dels Pobles Verds. Una incidència que el passat dimecres la Junta Electoral va solucionar.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb els titulars tanquem aquest informatiu que els ha acompanyat a la veu i a l'edició Jordi Soldevila i al control tècnic tenim el Genís Llodrà. Esperant, doncs, retrobar-los el proper dimarts en els butlletins informatius. Que passin un bon cap de setmana. Adeu.